El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.
Els indicadors de la pandèmia segueixen millorant i tots plegats tenim més la sensació de veure la llum al final del túnel, però és veritat, realment som a prop d'acabar amb la pandèmia, la vacunació està fent bona feina i les dades ho posen damunt la taula. En les últimes hores, però, s'ha decidit que aquells ciutadans menors de 60 anys que haguessin rebut la primera dosi d'AstraZeneca ara puguin escollir si volen posar-se el sèrum britànic o si prefereixen acabar la pauta amb Pfizer. A més, Sanitat ha posat damunt la taula la possibilitat de vacunar els joves d'entre 12 i 16 anys abans del setembre. Tot plegat i molt més ho volem comentar en els pròxims minuts conversant amb Salvador Massip, que és professor dels Estudis de Ciències de Salut de la UOC i investigador de la Universitat de Leicester. Molt bon dia, gràcies per atendre el cafè de la ràdio.
Hola, bon dia, un plaer estar amb vosaltres.
Estem veient la llum al final del túnel de la pandèmia? De veritat? Som massa optimistes? Com ho veu?
No, ara sí, ara és de veritat que estem cap al final. Bé, de fet, aquest final el vam començar, jo diria, a principi d'any, quan vam començar a vacunar. Ara estem veient els efectes. Crec que sí que estem a la recta final, però és una recta final llarga. Jo crec que ara no hem de perdre la paciència ni fer res que posi en perill aquesta recuperació, però si tot va bé i tot segueix aquest ritme, hauríem d'anar progressant i tenint resultats més positius els propers mesos, sí.
Sense esperar uns rebrots possibles de cara a la tardor, o això ara mateix és molt difícil de dir-ho?
És difícil de dir, crec que esperar sempre s'ha d'esperar. Crec que les possibilitats són baixes de que passi això. Un cop tenim la població amb un percentatge de vacunació bastant elevat, és difícil que el virus circuli. Sobretot, el més important, és difícil que acabi amb ingressos hospitalaris o acabi amb mortalitat, que és el que estem intentant evitar. Per tant, si hi hagués un rebrot, que sempre és possible, evidentment, quan augmentem doncs, els contactes, i aquest estiu segurament ens mourem més, doncs sempre és possible que hi hagi més contagis, però afectaran sobretot la població que no està vacunada i, en principi, jo crec que no hauríem de patir per un gran pic, sobretot això de mortalitat o de casos greus. En tot cas, sí que s'ha d'anar en compte. Jo crec que hem d'intentar evitar la sensació de que això s'ha acabat ja. O sigui, s'està acabant, ho estem dient, sí, és cert, però encara no immediatament. Tenim encara uns quants mesos de pandèmia i sempre hi ha el risc, sempre hi ha el perill, doncs, que aparegui una variant nova, com estem veient ara a l'Índia, que doncs, s'escapi una mica dels anticossos i que hem generat per la vacuna i llavors sí que puguem veure brots. Per tant, el risc, el perill sempre existeix, però jo ho veig positiu, sóc optimista perquè sembla doncs, que les campanyes de vacunació realment tenen un efecte important doncs, en controlar la pandèmia.
Un efecte que s'està notant sobretot en les hospitalitzacions, no? i en la mortalitat. Aquesta setmana explicàvem que el Taulí havia estat 3 dies sense cap ingrés de malalt per coronavirus, no? Una dada que era molt esperançadora també per l'hospital, no?
Sí, jo crec que això ho hem estat veient als països que van per davant en vacunació, sobretot Regne Unit, Israel, etc. Ja ens estaven avisant que això era el que passava, no? Com cop la vacunació arribava a un percentatge prou decent de la població, baixaven en picat els ingressos. Jo crec que hem fallat una mica a Europa en general amb la rapidesa en aquesta primera fase de vacunació. No? L'objectiu era vacunar el més ràpid possible tota la gent que tenia més risc d'acabar a l'hospital. I això no ho hem fet, no ho hem fet bé. O sigui, hem estat perdent un temps preciós aquests últims mesos vacunant gent que potser no feia falta que vacunar encara, dubtant de si posem aquesta vacuna o no posem aquella altra vacuna. Bé, finalment això ara ja ha passat una mica la història, ara tenim un bon ritme de vacunació, ara estem anant força bé. Centrem-nos en la part positiva. Ara la major part de la població susceptible a tenir problemes ja està protegida. Crec que això, els ingressos els anirem veient baixant en picat i sobretot això espero la mortalitat també.
Ara, quan parlava de vacunar a gent que potser no hauríem d'haver vacunat primer, referia a serveis essencials, per exemple, al cas de casa nostra?
Sobretot a la gent jove. O sigui, evidentment, s'havia de vacunar el personal sanitari, això és essencial, perquè sense el personal sanitari cau tot el sistema, però, per exemple, vacunar professors o gent que sí, que té un cert risc, sens dubte, però que són joves i tenen poca possibilitat d'acabar a l'hospital quan tens les persones de 70, de 80, de 60 que encara no estaven vacunats, això era una decisió, jo crec que errònia, perquè la mortalitat, sobretot aquesta, la podíem haver evitat. I s'ha perdut, crec jo, l'oportunitat d'aprofitar doncs, la vacuna AstraZeneca per vacunar la gent gran i com que, per motius que no estan del tot clars, no es va voler donar a les persones d'edat avançada, es va acabar donant, per no tirar les dosis, que té sentit, es va acabar donant a gent jove. Per això jo crec jo que ha sigut un error de disseny de la campanya, de la primera etapa de la campanya de vacunació a casa nostra i a altres països, sí.
Els espais de vacunació massius que s'han de posar en marxa en breu, ahir sentíem Camp Nou, aquí a Sabadell estem doncs, donant voltes al voltant de la pista coberta atletisme, que es convertirà en aquest vacunòdrom amb 6.000 dosis diàries, és la clau ara, és el que toca ara?
Sí, el que toca és fer vacunar a tota Castanya, per dir-ho en termes científics. No, sí, s'ha de vacunar tan ràpid com puguem, per això, per acabar de tenir aquesta població adulta al màxim coberta possible, el més ràpid possible. Crec que, sobretot, el problema que tenim o el que ens passa doncs, a casa nostra és aquesta pressa o aquesta urgència que tenim per salvar l'estiu, que això ja la vam veure l'any passat, que evidentment era una altra història perquè llavors no teníem vacuna i el que vam crear va ser doncs, una onada important després de l'estiu. Ara necessitem aquesta recuperació econòmica, necessitem posar en marxa les indústries del turisme i de l'oci d'alguna manera i s'està corrent una mica no, per intentar fer això. No? Però la clau és si vacunem bé, això hauria d'estar controlat o si més no hauria el risc de que aquest estiu es descontrolin les coses serà mínim. I per tant és això, la clau és la vacuna, doncs vacunem tant com puguem amb tot el que tenim a mà, sobretot començant doncs, per això, per la gent més susceptible, que ja són més o menys la que està vacunada, i anem fent i anem baixant. I el que deies abans, un moment o altre tocarà vacunar la gent jove també, segurament, i això és un altre tema que també ens haurem de plantejar.
El camí que s'ha seguit, vostè coneix bé el Regne Unit, dèiem que és investigador de la Universitat de Leicester, el camí que s'ha seguit a casa nostra, l'hem estat comparant amb molts països, no? Vostè parlava d'Israel, el Regne Unit, no ha tingut res a veure amb el que s'ha fet al Regne Unit a nivell de vacunació, qui s'ha establert franges d'edat, com s'ha fet la vacunació?
El Regne Unit s'ha fet d'una manera, crec jo, més racional, en el sentit que s'ha anat directament a això, a primer a vacunar molt ràpid, però clar, ells ho podien fer perquè tenien moltes vacunes, cosa que a la resta d'Europa no, fins ara realment no ha arribat un subministrament estable de vacunes, i a la vegada doncs, vacunar simplement per franges d'edat. O sigui, s'ha prioritzat molt doncs, això, la gent gran primer, i no han vacunat ningú de 40 anys fins que estaven tots els de 60, 70, 50, fins i tot vacunats, no? A part, doncs, evidentment, de personal sanitari. Crec que això ha funcionat en el sentit doncs, que han baixat molt els ingressos i fins i tot els contagis i la mortalitat en els mesos que això s'ha fet. No? I crec que també és important una altra estratègia que han fet diferent, que ha sigut donar moltes primeres dosis. O sigui, a Europa en general i a Espanya s'ha fet així, s'ha donat la primera i la segona dosis bastant seguides. El Regne Unit s'ha decidit doncs, espaiar al màxim les dosis per poder tenir el màxim de la població amb una dosi més ràpid possible. I això, que era una cosa que no sabíem si funcionaria o no, les xifres diuen que sí, que ha funcionat, doncs que amb una sola dosi ja hi ha hagut molt bona protecció i això ha permès doncs, controlar la pandèmia d'una manera més ràpida. Si mireu les corbes de contagi, realment, a partir del moment que Regne Unit comença a vacunar, a més, amb un confinament que hi havia en aquell moment, doncs baixa tot molt més ràpid doncs, del que hem vist baixar a la resta d'Europa. Són estratègies que en el seu moment doncs, hem vist que funcionen, ara algunes d'elles ja és tard per aplicar-les potser a casa nostra, ara simplement crec que ja és qüestió això de posar cada vacuna que arriba, posar-la simplement, no tenir-la a la nevera i posar-la tan ràpid com puguem a tota la població que en aquests moments pot vacunar-se.
S'ha fet la vacunació massivament amb AstraZeneca al Regne Unit?
Sí, ha sigut la meitat AstraZeneca, la meitat Pfizer, i les complicacions que s'han vist són menors, ja tota la història de les trombosis d'AstraZeneca són realment molt rares, i se n'han vist, sí, efectivament, però poques. I el més important, crec jo, és que ara s'està donant la segona dosi també amb AstraZeneca. O sigui, que aquest és el gran debat no?, que tenim a casa nostra.
Ara li anava a preguntar, dosi? Sí.
Sí, m'imaginava que anava cap aquí, això. M'he avançat, perquè és el tema del dia, realment. És el tema que crec que és curiós, per dir-ho d'una manera, el que s'ha decidit, tot el procés de decisió que s'ha fet a Espanya. AstraZeneca és una vacuna que és rebut molts cops per part de la comunitat europea, sobretot, crec jo, per un motiu de fons polític, més que no científic. O sigui, els experts d'Europa, l'Agència del Medicament, ha dit que és una vacuna perfectament segura i efectiva i que s'hauria de donar la segona dosi tal com es va donar la primera. I això molts països, Espanya el primer, però també França i també Alemanya, doncs han decidit no fer-ho. Per què? Això no està molt clar. O sigui, si els teus experts t'ho diuen, perquè tu decideixes no fer-ho, ho hauries de justificar molt bé. I això no s'ha justificat. Jo, a mi, personalment, no em queda clar perquè hi ha aquest rebuig a donar la vacuna AstraZeneca o donar la segona dosi. Jo porto la primera dosi d'AstraZeneca i la segona em toca d'aquí 2 setmanes i me la posaré molt tranquil. O sigui, no crec que hi hagi d'haver cap problema. De fet, les complicacions en segona dosi són molt més baixes encara que amb la primera. Per tant, no hi ha cap motiu de pes per no seguir vacunant amb l'AstraZeneca tal com estava previst.
I l'opció que ha optat el Consell Interterritorial de dir que cada ciutadà menor de 60 anys decideixi si vol AstraZeneca o vol Pfizer, què li sembla?
Bé i malament, o sigui, bé perquè almenys et dona l'opció de fer la cosa raonable, que és posar-te la dosi AstraZeneca, i malament perquè aquesta no és una decisió que hagi de prendre el públic. O sigui, és com si tu t'anessis a operar al quiròfan i l'anestesista et digués quina anestèsia vol vostè avui? Doncs no ho sé, posi'm la que vostè creu que és la millor, no? Perquè per això és l'expert, i que una mica aquesta hauria de ser la decisió. O sigui, hi ha experts que, amb les dades que tenim, han de decidir quina és la millor vacuna o quina és la millor combinació. Això no ho pots decidir tu, perquè la majoria dels ciutadans no tenen tota la informació o tot el coneixement per prendre una decisió d'una manera adequada. És un mal menor en el sentit que possiblement la combinació de vacunes funcionarà també. O sigui, el problema que tenim ara és que l'estat espanyol està promovent la idea de barrejar vacunes, quan no tenim prou dades per que ens diguin que funciona. O sigui, hem fet un estudi curt i petit i a correcuita per justificar una mica la decisió, però és un estudi que no et permet dir que donar una dosi d'AstraZeneca seguida d'una de Pfizer és millor que donar dues d'AstraZeneca. Això l'estudi no estava dissenyat per contestar-ho, i aquesta és la conclusió que estan traient els polítics d'Espanya, que crec que és errònia. Llavors, davant d'això, què hem de fer? Doncs jo recomanaria als que els hi toca segona dosi, si poden escollir, es posin la d'AstraZeneca, que sabem que és el que sabem que funciona. L'altra combinació, si no queda més remei, suposo que també funcionarà, però clar, suposo no és una cosa científica. O sigui, no pots prendre una decisió de salut pública dient que suposes que funcionarà, que és una mica la història. Barrejar vacunes, en principi, ha de funcionar, però clar, fins que no sapiguem i tinguem les dades correctes i senceres, que això vindrà d'un estudi que s'està fent al Regne Unit, que suposo que s'acabarà aviat, llavors sí que podrem decidir amb més coneixement de causa i amb més dades. Ara mateix, amb la informació que tenim ara, l'única cosa per mi que té lògica és donar la segona dosi a AstraZeneca.
Per tant, la decisió, en aquest cas, del Ministeri de Sanitat espanyola, la veus clarament política?
Sí, la veig absurda, per començar, i no justificada. O sigui, si realment ells creuen doncs, que han de donar la vacuna de segona dosi de ser de Pfizer, que expliquin per què l'article o l'estudi que s'acaba de fer públic no ho justifica per res, o sigui, no, perquè no està dissenyat per això. És un estudi que només que et diu que si barreges vacunes fas anticossos, que és una cosa esperable i que ja t'imaginaves, però no analitza per res doncs, l'efectivitat, o sigui, quin impacte té, o si és millor això que donar dues dosis iguals. I ni tan sols analitza la possibilitat de complicacions poc freqüents. O sigui, si la vacuna d'AstraZeneca per si sola dona trombosis en pocs casos, no sabem si barrejant amb la de Pfizer en donarà més o menys, perquè no s'ha mirat. Per tant, a mi em sembla que la decisió és la decisió que volien arribar. O sigui, aquesta decisió s'havia pres ja, que volien donar la vacuna, la segona dosi en Pfizer. Era una decisió, crec, com bé dius, política, perquè no, la vacuna d'AstraZeneca no els interessa fer-la servir, i l'han justificat amb un estudi que així, fet una mica a correcuita perquè sembli que hi ha una base científica darrere, però no és ben bé això. Haurien d'aconseguir justificar millor el perquè d'aquesta decisió.
Sanitat també ha posat damunt la taula vacunar els joves d'entre 12 i 16 anys abans de començar el curs escolar. Mesura correcta?
Sí i no. Altre cop, són decisions que costen d'explicar. A veure, en principi sí, perquè la idea de les escoles segures que hem venut al llarg d'aquest any era relativa. O sigui, les escoles eren força segures, però era un lloc on el virus circulava, evidentment, perquè tens gent això que no està vacunada, la gent jove no pateix les formes greus de la malaltia, però també contagia, i el virus ha estat circulant i escampant-se per les escoles dintre del que hem pogut controlar. Evidentment, s'han fet preses moltes mesures que han funcionat bé, per tant, la circulació de virus a escoles ha sigut molt menor del que hagués pogut ser, però també hi era. Si volem escoles 100% segures, hem d'estar tots vacunats, això està clar. Si tothom està vacunat dintre l'escola, mestres i alumnes, doncs el virus no circularà o circularà poquíssim. Clar, això implica doncs, allargar la campanya i passar doncs, a vacunar els adolescents. Als Estats Units ho han començat a fer, i amb aquesta idea de poder començar a la tardor doncs, amb el curs escolar al màxim segur possible. Per tant, des d'aquest punt de vista, sí, és correcte, és una bona manera d'evitar que el virus circuli, és una bona manera d'estar tranquil a les escoles i pensar que no els haurem de tancar, però, per altra banda, si ho pensem des del punt de vista global, és una mica egoista. Pensem que en aquests moments a la Índia s'estan morint perquè no tenen vacunes. I nosaltres, als països rics, estem pensant si vacunem la gent jove, que aquesta gent no es mor de Covid. O els efectes que tenen són mínims. Ho estem fent doncs, per la comoditat d'evitar, de no haver de posar mesures a les escoles, i la necessitat de tenir els nens ben educats i al llarg d'aquest proper curs escolar. Però, clar, la prioritat potser seria salvar vides als països que estan patint en aquests moments, que no tenen vacunació. Per tant, des del punt de vista, diguéssim, egoista, personal del país, sí, vacunar adolescents és una bona idea. Des del punt de vista de la salut global, no. Hauríem d'estar enviant totes les vacunes als països que realment les necessiten i no vacunar la gent que en aquests moments pot passar sense vacunar encara una temporada.
Un altre dels debats que tenim a casa nostra és què passarà amb la mascareta, no? Fernando Simón deia l'altre dia, si baixem la incidència per sota dels 150 casos per cada 100.000 habitants, ens ho podem plantejar. Mascareta, sí o no, a l'exterior? Què en pensa?
Jo crec que la de l'exterior és la més fàcil d'eliminar. O sigui, la mascareta, sobretot, té una utilitat a espais tancats. Això ja és el més obvi, perquè on es donen més contagis, ja ho sabem, és en espais tancats, i és allà on la mascareta té més efecte. Per què s'ha fet mascareta a l'exterior en molts països? Doncs perquè és una manera d'incentivar que la gent no es tregui la mascareta, doncs que estiguis ja conscient de que portes mascareta tot el dia perquè no te l'estiguis traient i posant. Però la utilitat real de la mascareta a l'aire lliure, si pots fer distància de seguretat, és mínima. Per tant, això hauria de ser el primer que caigués. De fet, al Regne Unit, on visc jo, no hem anat mai amb mascareta pel carrer. Només hem posat mascareta si hi ha aglomeracions al carrer, però si estàs a l'aire lliure no t'obliguen a portar-la. I em sembla que doncs, això, sí que si estàs a prop d'algú té lògica posar-te-la, però si estàs passejant i hi ha prou espai no hi hauria d'haver-hi massa problema a l'exterior. Per tant, crec que sí que és una mesura incòmoda. O sigui, portar mascareta no ens agrada, està clar, és útil, però si podem doncs, començar a recuperar una mica de la llibertat que teníem abans d'anar sense mascareta, la manera més fàcil és això, és treure primer les de l'exterior, que crec que sí que passarà, suposo, al llarg dels propers dies.
En aquest sentit, però, aquí entra el caràcter mediterrani, no?, de les trobades, de les converses, de les xerrades. Això vol dir que ens haurem d'acostumar o haurem de ser curosos a l'hora, doncs, si ens aturem a parlar amb algú, posar-nos la mascareta just en aquell moment?
Exacte, jo crec que això s'ha de fer amb seny. O sigui, hem d'entendre una mica el que estem fent. O sigui, si tu estàs passejant pel carrer i no hi ha gent, doncs portar la mascareta s'entén que no té molt de sentit. Ara, si tu estàs en una reunió o en un grup, en un lloc on hi ha altra gent que estàs a tocar o comences a fer abraçades o estàs parlant molt a prop, a veure, el risc és relativament baix, però existeix, estàs augmentant el risc. Si tu estàs a prop d'una persona que podria estar escampant virus, si et poses en un rang prou a prou, com per això una abraçada o una conversa propera mediterrània, com dius, doncs clar, aquí hi ha un perill. Llavors crec que torna a ser una mica una qüestió de seny, però crec que això hauria de fer la gent per protecció com a cosa de seny propi, no? Jo mateix, si veig que m'acosto a algú, em poso la mascareta, no perquè m'obliguin, perquè crec que és el més segur. De fet, si entenem això, si entenem que el virus es propaga amb aquestes distàncies curtes, un cop més en espais tancats, perquè el virus pot quedar surant, però al carrer també, si hi ha molta gent o estàs molt a prop davant d'una persona, doncs si és una mica prudent, que no costa res.
Clar, i el debat de si tots estem vacunats, seguirà calent o ja no caldrà?
Quan estiguem tots vacunats haurem de parlar, però encara ens queda una bona temporada de vacunació, encara no tenim un percentatge de vacunació important. Aquesta immunitat famosa de grup que tothom està dient és un percentatge una mica màgic, perquè no el sabem encara quin és, o sigui, serà entre 70% i 80-85%, però no, el sabrem quan l'aconseguim, crec. O sigui, tot això està basat doncs, en models matemàtics que prediuen quan arribarà aquesta immunitat de grup, però ja veurem quan serà, però clar, 80-85% de la població vacunada vol dir tota la població, no només adults, vol dir també el que dèiem abans, els joves, que també poden transmetre el virus. Quan arribem a aquest punt, llavors sí que potser podrem pensar en no portar mascaretes i en relaxar-nos més, però per això encara queda bastant. Crec que el que es pot fer és el que està fent als Estats Units, per exemple, al Regne Unit, que és anar doncs, reduint una mica les restriccions. No? Si tothom està vacunat, per exemple, hi ha una reunió a la que tothom està vacunat, doncs allà pots relaxar-te una mica i pots fer reunions a l'interior sense gaire risc. Si una persona vacunada va veure una que no està vacunada, llavors ja és una altra història. No? A poc crec que hem de ser pacients, que seria la conclusió. No? O sigui, tots tenim ganes de treure's la mascareta i fer vida normal, això passarà al llarg d'aquest any, però que passi quan hagi de passar. O sigui, si això, la normalitat la recuperem a l'agost, si és al setembre, si és al novembre. Quan sigui que les xifres de vacunació i de contagis ens ho permetin, llavors endavant, comencem a baixar les restriccions amb seny, que aquest és el problema que tenim, que no ho fem amb seny, no? Que sempre correm quan ens volem deixar passar d'una fase a l'altra.
Per cert, els canvis en les restriccions que s'estan anunciant a Catalunya d'aquesta obertura d'una hora més de bars i restaurants, ampliar aforaments a la cultura, seria anar reduint amb seny o no?
Si es fa ben fet, sí, i crec que si es fa això en paral·lel, doncs, amb anar fent tests, perquè l'altra clau, l'altra arma que tenim en aquest cas, a part de la vacuna, és fer prou tests per veure si hi ha rebrots en algun moment, crec que això pot ser relativament segur, però s'ha de fer, com bé dic, amb seny. El gran problema, que és el que passa a vegades quan veus imatges a casa nostra, és que a la que ens deixen fer alguna cosa ens desmarxem, no? I diuen, va, doncs pot sortir, però clar, sortir vol dir sortir amb seny, no sortir i vinga a fer la festa desmarxar-nos. Si ho fem bé, doncs anirà bé. Si no ho fem bé, doncs tindrem repunts, sens dubte, perquè clar, encara la població encara no està prou vacunada, però que estiguem tranquils. Jo recomanaria això, la conclusió seria, sí, comencem a fer una mica més de cosa, però sí, pensem encara en la situació en què estem, siguem prudents, bàsicament, cadascú sigui conscient del risc que hi ha.
Doncs ens quedem amb aquest missatge i la conversa que hem mantingut amb el Salvador Massí, professor dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC i investigador de la Universitat de Leicester. Moltes gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio.
Un plaer estar amb vosaltres, que vagi bé.